El docent dels centres públics i concertats de les Balears seran considerats a partir del curs que ve com a autoritat pública. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'objectiu és reforçar la figura del professorat a les aules, donant-li més protecció, una mesura necessària tant per la Conselleria d'Educació com per l'Associació de Directors dels Centres de Secundària, enfront d'un entorn que diuen ha canviat i que ja no queda prou representat amb el marc normatiu actual que recula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres, i és de l'any 2011. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Reconèixer la figura dels nostres docents, dels nostres equips directius, i sobretot han d'actualitzar una norma que després de 15 anys no s'ha modificat, i aquesta norma, la realitat social i educativa de les Illes Balears a l'any 2011 no és la mateixa a l'any 2026.
Educació reunirà en les properes setmanes amb un grup d'experts i representant de la comunitat educativa per crear un nou decret que serà el que haurà de definir què implica aquesta figura i com s'aplica la mesura. La plana educativa marca l'actualitat d'aquest dilluns, dia 18 de maig, en què han conegut novetats a les proves d'accés a la universitat que tindrà lloc del 2 al 4 de juny. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Les Balears incorporen per primera vegada detectors de radiofreqüència per controlar que cap alumne utilitzi aparells electrònics per fer usos fraudulents i copiï. Si en fan servir, es preveuen sancions com la suspensió d'un examen concret o prohibir que es continuï participant en la convocatòria. La iniciativa té una finalitat dissuasòria.
I l'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa a Ciutadella no havia passat la inspecció tècnica d'edificis, així ho ha confirmat l'Ajuntament.
Un fet que podria comportar sancions per al propietari, ja que l'avaluació és obligatòria per a tots els edificis de més de 50 anys. L'estructura va caure sobre una taula del bar i va ferir tres dones que seien a la terrassa. Una està a la unitat de cures intensives, l'altra planta, i la tercera ja ha estat donada d'alta.
I Capitania Marítima podria interposar una sanció d'entre 60.000 i 180.000 euros als promotors d'una festa il·legal amb una gran concentració d'embarcacions a Formentera.
Desenes d'embarcacions amb música es van amarrar, entre elles en aigües d'Escaló, una zona protegida de l'illa. El govern també estudia possibles sancions als organitzadors.
També vos explicaran durant l'informatiu que la quarta setmana de la vaga de metges a les Balears deixa un total de 55 operacions i prop de 3.400 consultes suspeses, i el desconcert i desconeixement que s'ha viscut en el primer dia de pagament amb Bizum als comerços.
A partir d'avui ja ha deixat de ser només una eina per enviar doblers entre particulars. Tot i això, el centre de Palma, de la vintena de botigues que avui han recorregut, cap d'elles té el sistema implantat, un fet que serà gradual i variarà segons el banc. Els negocis miren en cautela les comissions i els usuaris encara es demanen com funcionarà aquest sistema nou.
I a aquesta hora comença una concentració convocada per la flotilla Global Summit davant delegació de Govern a Palma per condemnar la intercepció en aigües internacionals de diferents embarcacions per part de l'exèrcit d'Israel. I serem en directe, serà després dels esports, on avui hi ha un clar protagonista i és el Mallorca, que Miqui Tou s'aferra a un miracle per continuar a primera divisió. Bon vespre.
Bon vespre. La derrota d'ahir al Camp del Llevant deixa l'equip en una situació més que crítica. Quan només falta una jornada, les opcions de permanència són mínimes. El Mallorca necessita guanyar l'Oviedo i esperar que l'Elx perdi a Girona, el Getafe guanyi a l'Osasuna i el Llevant puntuï al Camp del Betis. La darrera jornada de Lliga, primera divisió, es disputarà dissabte a les 9 del vespre. I també en futbol ja sabem contra quins equips disputaran l'Atlètic Balears i el Poblense la final del play-off de Sens a Primera Federació. Els balearicos s'enfrontaran al Jaén i el Poblense cercarà l'ascens contra l'Àguiles. Els dos equips mallorquins jugaran el partit de tornada a casa.
I en 70 setmanes sense precipitacions i un cel més destapat, Dani Capó, bon vespre, que ens espera per les properes hores.
Bon vespre, i doncs espera una setmana anticiclònica. Tindrem domini del sol. De fet, bona part de la setmana segurament serà així. Això sí, amb el permís de qualque interval de núvol baix o boira, que es pot formar just a primeres hores del dia, però que no impedirà que el sol llueixi, per exemple, demà durant bona part de la jornada, en temperatures que iniciaran un ascens que segurament també s'ha d'allargar a mesura que avancem la setmana. Demà ja podem arribar a superar els 25 graus a més punts de l'arxipèlag, principalment nord de Mallorca, que també nord d'Eivissa, tot això perquè tenim una mica de vent de llevaig i de mitjorn. Per tant, també de la mà podem notar una situació una miqueta més alterada a punts del sud. A la resta, comandarà el marejol.
Gràcies, Dani. I avui, dia 18 de maig, se celebra el Dia Internacional dels Museus. El lema d'enguany, Museus Units, un món dividit, reclama el paper d'aquests organismes per fomentar la inclusió i la pau dins i entre les comunitats d'arreu del món. Alguns, com el Museu de Mallorca, han oferit avui jornada de portes obertes. Ho faran fins les 8. En parlarem minuts abans d'arribar a la recta final d'aquest informatiu, que acabarà a les 8. I és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. A partir del curs que ve, mestres i professors dels centres públics i concertat de les Illes Balears seran considerats com a autoritat pública. L'objectiu és reforçar la figura del professorat i gestionar conflictes a les aules. Educació reunirà en les properes setmanes amb un grup d'experts i representant de la comunitat educativa per crear un nou decret que definirà precisament com s'ha d'aplicar aquesta mesura. Clàudia Mallia.
La norma reconeixerà i reforçarà institucionalment tant els equips directius com el professorat, que passaran a tenir la consideració d'autoritat pública, clau per assegurar un clima de respecte, seguretat i confiança als centres. És una de les mesures anunciades avui pel conseller d'Educació, Antoni Vera.
Reconèixer la figura dels nostres docents, dels nostres equips directius i, sobretot, han d'actualitzar una norma que després de 15 anys no s'ha modificat i aquesta norma, la realitat social i educativa de les Illes Balears a l'any 2011 no és la mateixa a l'any 2026.
La norma nova actualitzarà el marc normatiu vigent de l'any 2011 que regula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres sostinguts amb fons públics. El president de l'Associació de Directors de Secundària, Joan Ramon Xamena, celebra que s'abordi aquesta qüestió en un context, diu, especialment canviant a les aules, i també diu que cal veure com s'acaba de concretar la mesura.
Evidentment, de l'autoritat pública no s'està perquè el professor pugui fer el que vulgui dins un centre, sinó que moltes vegades és de quina manera ens podem defensar amb accions que puguin passar, ja sigui amb alumnat o sigui diguem, amb altre professorat, o també de caires de família, d'igual que manera.
Entre les mesures anunciades per Educació també destaca la pròxima convocatòria dels ajuts de menjador per al curs que ve i les noves rutes per facilitar l'accés als centres dels estudiants d'FP. La setmana que ve la conselleria reunirà amb els directors d'infantil i escola concertada.
I de cara a les proves d'accés a la universitat que tindran lloc d'aquí a dues setmanes, entre dia 2 i 4 de juny, les Balears incorporen per primera vegada detectors de radiofreqüència per controlar que cap alumne utilitzi aparells electrònics per usos fraudulents i copiï. En cas de fer-lo servir, es preveuen sancions com la suspensió d'un examen concret o bé prohibir que es continuï participant en la convocatòria.
La vicerectora d'Estudiants de la Universitat, Cristina Moreno, ha explicat que les mesures tenen una finalitat dissuasòria.
Aquests sistemes tenen una finalitat preventiva i també dissuasòria. No? La majoria d'alumnes saben que s'estan esforçant moltíssim, però per garantir justament que aquest esforç sigui el més just possible és per aquest tipus de sancions, per aquells estudiants que no fan, anem a dir-ho així, les coses tan bé.
Abans d'iniciar les proves es farà un mapatge a cada aula i es detectaran aquells punts on no hi ha cap tipus de radiofreqüència. Aquesta zona passarà a ser la zona blanca, on l'estudiant serà traslladat en cas de detectar que du qualque dispositiu. Llavors es farà una segona comprovació per detectar si du qualque sistema de radiocomunicació no permesa. En aquest cas, en el cas que sigui així, se li requerirà que mostri el dispositiu i se li aplicarà la sanció corresponent.
Es consideren falsos faltes molt greus, entre d'altres el fet de suplantar la identitat d'una persona o bé fer servir dispositius electrònics durant la prova.
És una falta greu tenir a l'abast el telèfon mòbil i són faltes lleus, conductes puntuals com comunicar-se sense autorització o mirar de manera esporàdica l'examen d'un altre alumne. El director general d'Universitat, Sebastià Massanet, explica que l'objectiu de les mesures noves és garantir la igualtat d'accés entre l'alumnat.
En aquest context, qualsevol avantatge il·lícit que un alumne pugui obtenir perjudica directament a un altre alumne que ha actuat amb honestedat.
Una eina que s'incorpora per fer front a dispositius electrònics cada vegada més sofisticats i a una allau de vídeos a xarxes que ensenyen diversos mètodes per fer trampes.
Calçons romputs o fiquen dins dels calçons, o una bufanda i se'l posen la bufanda.
Tens el mòbil en mà i hi ha molta gent que li fa una foto i li envia, per exemple, el ChatGPT.
Mos recollim amb els cabells per si hi ha auriculars.
Se poden connectar per Bluetooth amb el mòbil.
7 i 10 minuts.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa a la plaça Nova de Ciutadella i que va ferir tres dones que seien a la terrassa d'un bar no havia passat la inspecció tècnica d'edificis, una circumstància que podria comportar sancions pel propietari.
Mentrestant, la pacient ferida que romania ingressada a l'Hospital Juaneda ja ha rebut l'alta. Una segona pacient ha passat de l'UCI a planta i la tercera seguirà un dia més a la unitat de cures intensives estable, pendent de com evoluciona. Juan José Bareas és oficial de la policia local i responsable de la sala de control.
Primer se va coordinar tota la zona per evitar que hi hagués més danys. Una volta es va coordinar tot, es van començar a atendre les persones per part de 61, els bombers ja van retirar totes les restes i l'arquitecte municipal va comprovar que, evidentment, la façana estava en bon estat, que només havia estat una cornisa, que no hi havia cap més pluïa.
L'Ajuntament recorda que és obligatori passar les inspeccions tècniques d'edificis per als de més de 50 anys i quan es facin s'ha de notificar al consistori.
I Capitania Marítima podria interposar una sanció d'entre 60.000 i 180.000 euros als promotors d'una festa amb una gran concentració d'embarcacions i amb música que es feia ahir a una zona protegida de Formentera, Racó de Sa Pujada, en aigües d'Escaló. Helena Trinidad.
Una trentena d'embarcacions es varen avarluar a la zona del racó de Sa Pujada en aigües d'Escaló, un espai protegit on es va organitzar una festa sense disposar del permís de la Capitania Marítima, que ara investiga els fets, segons ha explicat la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verònica Castelló.
He pogut parlar amb el capità marítim i sé que per part de Capitania Marítima ells també estan investigant què és el que ha passat i res, cada administració competent haurà de fer la seva feina d'investigar que el que va passar i si va haver-hi alguna falta que es cometés i ha de ser penalitzada.
Capitània Marítima ha assegurat que aquest tipus de concentracions d'embarcacions estan prohibides i que obriran expedients sancionadors si confirmen que l'activitat ha estat promoguda per alguna empresa. Des del govern també estudien interposar algun expedient sancionador, segons ha declarat el conseller de la Mar i el Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
Un tipus d'activitat que no ens agrada gens i, per tant, demanarem tota la informació possible per veure si hi ha qualque incompliment, que dependria més de sa Conselleria d'Agricultura en el departament que du Medi Ambient, però bueno, l'estudiarem. Bàsicament demanarem tota la informació, no sé si la Guàrdia Civil, que és la que té capacitat de policia marítima en aquest cas.
La Guàrdia Civil també investiga els fets.
I el govern treballa conjuntament també amb el Consell de Formentera per cercar una solució a la denegació de 16 dels 36 dels lots de gandules i parasols de l'illa.
El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha destacat que s'ha de complir la llei de costes que s'ha adaptat a les variacions orogràfiques de la costa. Per part seva, la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verònica Castelló, ha recordat que a falta de trobar una solució, la institució segueix treballant per recórrer la denegació. Cal destacar que actualment encara cap concessionari ha començat a oferir aquest servei a les platges.
Feina des de fa temps ja, coordinadament amb el Consell Insular de Formentera, per cercar les millors solucions possibles. Però tècnicament és complicat per això, perquè havia una autorització feta en els 21, que ara se demana la renovació en els 26 amb una variació important de superfícies perquè la costa no està aturada.
Esperem que així siga, que entre les dues administracions, en les pròximes setmanes, doncs puguem veure aquests 17 lots com us han quedat denegats, que finalment els hi puguem donar sortida a tots.
I no deixant de parlar de turisme, perquè l'alemany creix enguany i romp així la tendència a la baixa dels darrers anys. Aquest estiu tot indica que hi haurà una recuperació, així ho apunten experts de turisme de la UIB, que preveuen que la inestabilitat geopolítica farà que apostin per les Balears com a destinació segura.
Les dades de l'Agència d'Estratègia Turística, en canvi, indiquen un canvi de paradigma, de la dependència gairebé absoluta dels mercats britànic i alemany a un mercat més divers. Així com fa 10 anys representaven prop del 54% dels visitants, ara són el 44%. Mentrestant, creix el turista nòrdic, el neerlandès, l'estatunidenc, però sobretot el francès, que en 10 anys s'ha duplicat. Segons el degà de turisme a la UIB, Tolo Dayà, l'increment de la connectivitat és un dels factors que ho explica.
Si certes companyies, sobretot, poden recordar ràpidament companyies de baix cost, incrementen la seva connectivitat per raons diverses, perquè sabem que les companyies de baix cost moltes vegades se mouen per incentius fiscals, bonificacions, certes ajudes que ofereixen els governs regionals. Si s'incrementa aquesta connectivitat, per exemple, en aquest cas, en França, pues aquesta oferta de connectivitat pues acaba generant la seva pròpia demanda.
També hi ha una pujada en el turisme nacional que d'allà relaciona amb el major creixement econòmic al país, que contrasta amb l'estancament d'Alemanya.
Les immobiliàries especialitzades en operacions internacionals, de fet, han notat una davallada en els darrers anys del mercat alemany.
A diferència del sector hoteler, que enguany té previsions en alça, el mercat de la compravenda i del lloguer de cases preveu una contracció. També en el cas dels alemanys, explica Daniel Arenas, president de l'associació Avini.
Amb aquesta situació d'inestabilitat, de possible pujada bueno, que ja està pujant la inflació i la conseqüència de pujada de tipus d'interès, doncs els afecta els seus negocis. I l'alemany també és un client, té una característica que és molt cautelós.
Destaca que sí que creix la compravenda i el lloguer d'immobles a persones dels Estats Units, en aquest cas per establir la primera residència.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Voleu postres?
Jo un brunis al colonet.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Detingut un pare per agredir sexualment la seva filla, menor de 16 anys, de manera diària, durant 2 anys a Palma. La menor va denunciar que el seu progenitor la sotmetia a tocaments. També l'obligava a despullar-se i veure pel·lícules eròtiques. L'home ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys.
Segons el relat de la menor, l'agressor aprofitava els moments en què es quedaven sols a casa per sotmetre-la a pràctiques sexuals coercitives. La víctima va detallar davant els agents que el detingut l'obligava també a veure pel·lícules de contingut eròtic amb el pretext que n'aprengués. Aquesta situació de violència diària va cessar quan el progenitor va abandonar el domicili a causa de problemes amb la mare de la víctima. Un cop confirmat els fets per la investigació policial, els agents varen localitzar els sospitós. La detenció es va produir dimecres passat.
I detingut un home per intentar agredir sexualment menors a Palma. Els fets varen ocórrer la setmana passada a la barriada de Son Canals.
Una mare va denunciar que en diverses ocasions un home observava els seus fills i fins i tot havia intentat endur-se una de les nines. Un intent de segrest frustrat gràcies a l'oposició de la dona. El darrer episodi va passar dimecres, quan la família es va trobar amb el detingut. L'home els va perseguir i quan els va trobar els va mostrar els genitals i es va riure d'ells. La policia el va localitzar i el varen detenir com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys en grau de temptativa.
I a Eivissa també ha estat detingut un home, en aquest cas per intercanviar missatges de caràcter eròtic amb un menor d'edat.
L'arrestat va contactar amb la víctima a través d'una coneguda xarxa social i intentar estava obtenint material eròtic del menor a qui va fer comentaris de caràcter sexual i va arribar a oferir-li doblers a canvi de fotografies. El detingut, resident a Eivissa, està acusat d'un presumpte delicte de corrupció de menors. La Policia Nacional investiga si hi ha més víctimes.
L'inici de la quarta setmana de la vaga de metges a Balears ha deixat suspeses més de 2.000 consultes d'atenció primària, 1.300 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques, a més d'una cinquantena d'operacions, segons l'IBE Salut. Una jornada que ha tingut un seguiment desigual entre especialitats.
Segons dades del sindicat mèdic Cimeval, la vaga ha estat secundada, com en els mesos anteriors, en un 80% en les consultes externes hospitalàries i del 50% a l'atenció primària. Alguns pacients s'han mostrat indignats perquè els han cancel·lat la cita.
Yo tenía unidad con la unidad de dolor para un tratamiento de fibromialgia. Llevo más de un año y medio esperando porque ya se traspelaron los papeles y ahora me dicen que hay huelga y que no saben cuándo. Y estoy muy indignada y muy enfadada.
O sea, yo lo que no entiendo, si tienen una lista de médicos que no vinieron, ¿por qué no avisan por mensaje? Yo vengo de Porpoyenza. Dos buses, como llego tarde, me tuve que coger un taxi para llegar. 2 horas y media. De Porpoyenza aquí. Y llego y me dice, no sabemos si está su médico.
Els facultatius reclamen diàleg i que es tinguin en compte les particularitats de la professió mèdica. Reivindiquen, entre altres coses, que s'acabin les guàrdies de 24 hores. Claudio Triay és el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de les Balears.
No, a veure, hi ha que haver una reacció. Això no pot seguir així. No pot seguir així per els pacients, no pot seguir així per l'administració i no pot seguir així per nosaltres tampoc. És a dir, és una situació que realment és absurda que se mantinguin aquesta situació, per això.
La consellera de Salut, Manuela García, considera que la vaga de metges ha suposat, des que ha començat, recol·locar 65.000 actes mèdics entre cites i operacions i que ha costat 8 milions d'euros a la comunitat. També ha carregat contra la ministra de Sanitat, Mònica García.
Estamos ante una situación de inacción por parte del gobierno de Sánchez, de inacción por parte de la ministra, que ya le digo que ya está en otra cosa, está de salida. Si esta señora es incapaz de sentarse con los médicos y de negociar, lo que tiene que hacer es irse.
Els facultatius es concentraran cada dia a les 8:30 del matí fins divendres.
Entre la reivindicació dels facultatius, en aquesta vaga hi ha que els MIR tinguin un paper destacat perquè són el futur de la sanitat. I també, segons un estudi de l'Organització Mèdica Col·legial, 9 de cada 10 doctors joves pateixen depressió, ansietat i fatiga crònica. Pere Andreu Barceló és metge resident i representant balear de l'associació MIR Espanya.
2 de cada 3 residents tenen alteracions del son. 3 de cada 4 perceben deteriorament en les seves relacions personals. I un 38% de residents recorre a ansiolítics, alcohol o altres substàncies per afrontar la situació.
Barcelona lamenta que hagin de prendre decisions clíniques complexes després de 24 hores seguides de feina i guàrdies maratonianes. El candidat del PP, Juanma Moreno, ha estat reelegit president de la Junta d'Andalusia. Ha perdut, però, la majoria absoluta. S'ha quedat a 2 diputats d'aconseguir-ho. N'ha obtingut 53, però tot i això, diu que aposta per governar en solitari.
Moreno diu que és conscient que necessita pactar amb Vox, que ha passat de 14 a 15 escons, però ha llançat un avís a la formació de Santiago Abascal.
Más allá de las dinámicas parlamentarias que te llevan a intentar buscar fórmulas de acuerdo y de entendimiento en ciertos temas, que no tiene ningún sentido o no tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable, sensato, ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que han optado claramente por el Partido Popular.
Vox, de moment, no ha aclarit si donarà suport a un govern en solitari del PP. Juanma Moreno, per la seva banda, no ha especificat si acceptarà un pacte amb Vox que inclogui el concepte de prioritat nacional. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, assegura que negociaran aquest requisit.
Evidentemente tendremos que hablar de prioridad nacional, tendremos que hablar de fin del despilfarro político, tendremos que hablar de poner fin a la inmigración masiva, tendremos que hablar del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, tendremos que hablar, ¿verdad?, de recuperar la seguridad en las calles.
Uns comicis en què el Partit Socialista ha perdut 2 escons i baixa dels 30 al seu mínim històric a Andalusia.
Els socialistes reconeixen que no han aconseguit el resultat que cercaven, però al mateix temps envien un missatge al Partit Popular. Montse Mínguez és la portaveu de l'executiu del PSOE.
No entendemos la euforia que se está viviendo en Génova 13 o la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. Pierde 5 escaños. Y pierde el gran objetivo que buscaban en estas elecciones, que era mantener la mayoría absoluta.
Pel que fa a la resta de formacions de l'esquerra, destaca el resultat d'Endavant Andalusia, que passa de 2 a 8 escons. Per Andalusia, coalició formada per Esquerra Unida, Podem i Sumar es manté en 5 escons.
Aquí, a les Illes, la dreta valora positivament el resultat de les eleccions andaluses, però en fa una lectura diferent. El PP dona per fer que guanyarà les pròximes autonòmiques, però apela al vot útil també al d'esquerres, que no vulguin que el PP depengui de vots.
De fet, el portaveu popular, Sebastià Sagreres, ha criticat que els partits d'esquerres s'alegrin que el PP hagi perdut la majoria absoluta a Andalusia i que, per tant, depengui de Vox.
No volen que governi Vox, però han vingut aquí un poc contents perquè el Partit Popular no havia tret majoria absoluta i Vox pot ser que sí que hi tingui qualque cosa que dir davant una investidura d'Andalusia.
Vox celebra ser determinant. Manuela Cañadas creu que Vox de les Illes ha estat un exemple a seguir, ja que apunta a condicionat el govern de Prats.
La gente está votando para condicionar estos gobiernos y que es lo que siempre digo, lo que todos hablamos en nuestras casas, pero que luego queda políticamente incorrecto, pero nosotros tenemos la valentía de poderlo sacar de las cocinas de nuestras casas a la calle.
El socialista Iago Negueruela admet que el PSOE no ha fet un bon resultat a Andalusia, però destaca que el PP tampoc no ha aconseguit majoria absoluta i que continua depenent de Vox.
No tiene nada que ver lo que se pueda votar en Andalucía con lo que vaya a pasar aquí dentro de un año, donde además concurren elecciones locales y, por tanto, nosotros hacemos nuestras reflexiones, todos los partidos hacen sus reflexiones. A nosotros nos gustaría que toda la izquierda sumase.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha advertit que no facilitaran un govern en minoria del PP després dels pactes amb Vox aquesta legislatura.
La Marga Prans no té la capacitat ni la altura moral ara mateix per plantejar que l'esquerra s'estengui per afavorir un govern en minoria del Partit Popular.
I nova topada entre oposició i govern al Consell de Mallorca, en aquesta ocasió pel dia contra la LGTBI-fòbia que es commemorava ahir. El PSIP ha impulsat la lectura d'un manifest per donar suport al col·lectiu, però no ha convidat ni el PP ni Vox perquè els acusen d'alimentar els discursos d'odi i les agressions que estan patint aquestes persones. Una decisió que els populars han qualificat com a falta de respecte.
El PSIP ha criticat que no s'hagi penjat cap bandera ni s'hagi donat suport explícit des de la institució a un col·lectiu just en un moment en què s'estan fent passes enrere. El conseller Joan Ferrer ha lamentat que el PP es deixi endur per la dèria homòfoba del seu soci de govern, Vox.
El Consell de Mallorca, presidit per Llorenç Galmés, el que vol és que les persones LGTBI tornem a l'armari. I això ho fa gràcies al seu pacte amb Vox, que li condiciona totes i cadascuna de les seves polítiques, i en aquest cas també les polítiques LGTBI. El que vol Llorenç Galmés, empès pels seus socis ultres i reaccionaris, és que les persones LGTBI deixem d'existir a la vida pública.
Al manifest s'hi han sumat tant Més com Coalició per Mallorca, que condemnen les polítiques del Consell contra els drets de les persones LGTBI.
No podem obviar que de cada vegada hi ha més agressions contra el col·lectiu LGTBI i això té relació directa en llevar polítiques LGTBI.
I el que no pot ser és que hi hagi partits que consenteixen, que se facin passes enrere per defensar els drets d'aquelles persones que puguin tenir els mateixos que qualsevol altre.
El PP, per la seva banda, s'ha mostrat indignat per una falta de respecte de l'oposició contra d'ells, quan diuen sempre s'han sumat aquests manifests. La portaveu Núria Riera assegura que la institució sí que ha condemnat l'LGTBI-fòbia a les xarxes socials, així com ho han fet els consellers als seus comptes privats.
una mentida increïble, perquè es Consell de Mallorca, com a institució, a xarxes socials, ha fet total difusió de suport en el col·lectiu LGTBI i, a més, des dia de la LGTBI-fòbia, que va ser ahir, tant a les xarxes institucionals com a les xarxes personals, l'hem anat fet els diferents consells i el propi president. Per la qual cosa m'espereix una falta de respecte.
En tot cas, Riera reconeix que no s'ha penjat cap bandera a la façana de la institució, com en canvi sí que ha fet pel Dia de les Famílies. Manté que el Consell té previst per a finals de juny el gruix d'activitats per donar suport al col·lectiu, perquè és quan es commemora el Dia de l'Orgull LGTBI.
I el Departament de Patrimoni del Consell de Menorca ha autoritzat l'excavació arqueològica de la cova descoberta al tram de Rafal Rubí el passat 20 d'abril.
Segons l'informe, es tractaria d'una cova artificial o hipogeu de planta elevada que pot ser anterior a les navetes i que tenia un ús funerari. Des del conseller apunten que la troballa no obliga a cap modificació de l'obra perquè no interfereix en el tram previst. L'oposició critica, però, que s'hagi asfaltat el terreny a pocs metres del jaciment. La intenció del conseller és, una vegada finalitzada l'excavació, fer visible la cova. Juan Manuel Delgado és conseller de Mobilitat de Menorca.
Esta excavación requiere la autorización por parte del Departamento de Patrimonio que ha sido emitida el 12 de mayo. La resolución autoriza al arqueólogo del equipo de la dirección de obra y a la antropóloga Alicia Alonso García como directores de la intervención correspondiente a la excavación arqueológica que será contratada de forma específica por el Departamento de Carreteras.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, el docent dels centres públics i concertat de Balears seran considerats a partir del curs que ve autoritat pública. L'objectiu és reforçar la figura del professorat a les aules, donant-li més protecció.
Una mesura necessària tant per la Conselleria d'Educació com per l'Associació de Directors dels Centres de Secundària davant d'un entorn que diuen ha canviat i ja no queda prou representat amb el marc normatiu actual que regula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres, i és de l'any 2011. Joan Ramon Xamena és el president de l'Associació de Directors de Secundària.
El que estem veient darrerament és que sí que, diguem, de qualque manera la figura del professorat s'ha anat degradant una mica. I possiblement si pot reforçar un poc de qualque manera aquesta figura que abans la percebíem d'una altra manera, pensant que hi pot donar un benefici.
Educació reunirà les pròximes setmanes amb un grup d'experts i representants de la comunitat educativa per crear un nou decret que serà el que haurà de definir què implica aquesta figura i com s'aplica la mesura.
Les Balears incorporen per primera vegada detectors de radiofreqüència a les proves d'accés a la universitat que tindran lloc del 2 al 4 de juny.
Una mesura, segons la vicerectora d'Estudiants de la Universitat, Cristina Moreno, dissuasòria per controlar que cap alumne faci servir aparells electrònics per a usos fraudulents i copiï els exàmens.
La majoria d'alumnes saben que s'estan esforçant moltíssim, però per garantir justament que aquest esforç sigui el més just possible és per aquest tipus de sancions, per aquells estudiants que no fan, anem a dir-ho així, les coses tan bé.
En el cas que ho fessin servir o fessin trampes, es preveuen sancions com la suspensió d'un examen concret o prohibir que es continuï participant en tota la convocatòria.
I l'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa, Ciutadella no havia passat la inspecció tècnica d'edificis, així ho ha confirmat l'Ajuntament.
Un fet que podria comportar sancions per al propietari, ja que l'avaluació és obligatòria per a tots els edificis de més de 50 anys. L'estructura va caure sobre una taula del bar i va ferir tres dones que seien a la terrassa on està la unitat de cures intensives, l'altra planta i la tercera ja ha estat donada d'alta.
I Capitania Marítima estudia posar una sanció d'entre 60.000 i 180.000 euros als promotors d'una festa il·legal amb una gran concentració d'embarcacions a Formentera.
Desenes d'embarcacions amb música es van amarrar entre elles en aigües d'Escaló, una zona protegida de l'illa. El govern també estudia possibles sancions als organitzadors.
I desconcert i desconeixement és el que s'ha viscut en el primer dia de pagament amb Bizum als comerços.
A partir d'avui ha deixat de ser només una eina per enviar doblers entre particulars. Tot i això, el centre de Palma, de la vintena de botigues que avui han recorregut, cap d'elles té el sistema implantat, serà un fet gradual i variarà segons el banc. Els negocis, com del de farmacèutics, miren amb cautela les comissions i els usuaris encara es demanen com funcionarà aquest sistema nou.
No, sí, per ells bastant interessant. És una opció més i és bona pel client, bona pel negoci, en fi, és una cosa que arribarà segur, hem d'esperar un poquet, crec que.
I concentració avui hora baixa davant delegació de Govern a Palma per condemnar la intercepció en aigües internacionals de diferents embarcacions de la flotilla Global Sumo per part de l'exèrcit d'Israel.
Entre els 52 vaixells que formen la flotilla, en dos d'ells hi viatgen un menorquí i un mallorquí, dues embarcacions que continuen la seva missió humanitària cap a Gaza, ubicats a l'alçada de Xipre que, de moment, no han estat interceptades. En una d'elles hi ha Toni Riera, de Sant Llorenç d'Escardassar.
De moment no mos han comparegut. Els posen a tots dins un contenedor i els duen per deportar-los. No? Ara ja pensem que els duran a Xipre i suposo que després, quan acabin amb aquest lote, vendran a per nosaltres.
La concentració a Palma ha començat fa mitja hora i participa mig centenar de persones i connectarem en directe amb el centre de Palma. Serà després de la crònica esportiva. Passen 4 minuts de les 7 i mitja. Moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant del Mallorca, que s'aferra a un miracle per continuar a primera divisió.
Sí, la derrota d'ahir al Camp del Llevant deixa l'equip en una situació més que crítica. Quan falta només una jornada, les opcions de permanència són mínimes. El Mallorca necessita guanyar a l'Oviedo Son Moix i esperar que l'Elx perdi a Girona, el Getafe guanyi a l'Osasuna i el Llevant puntui al Camp del Betis. És el migcampista del Mallorca, Sergi Darder.
Que vol que te vengui sa moto, que vol que vengui aquí dit, mos celebrem. Ja som un privilegiat de tu aquest escut, el duré sa categoria que falti falta. Que hi ha opcions, és evident, la lluitarem fins a lo darrer. Si qualcú és aquí un il·luminat i creu que, bueno, que mos celebrem i tal, ojalà sa com ell. L'únic que te puc dir és no m'estic donant per vençut tampoc. I ho lluitarem fins a lo darrer, com he dit antes, per aquest escut. No hi passa gent que sent de veres aquest escut.
I el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, vol que el seu equip ho doni tot per guanyar el darrer partit de la temporada davant l'afició mallorquinista.
Terminar ganando en la Liga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no. Desde que llegamos y puntuamos los 3 puntos contra el Oviedo, habremos sacado el 18 puntos de los 36, el 50% de los puntos, es una lástima. Pero bueno, nos debemos como equipo, como grupo, con todo el respeto al ¿cómo se dice? Mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
Aquesta darrera jornada de Lliga, la primera divisió, es disputarà dissabte a les 9 del vespre. I qui ja s'ha assegurat la permanència un any més a Primera Federació és l'U d'Eivissa. El conjunt pitiús ho ha aconseguit quan falta una jornada per acabar la Lliga regular. Ara ja toca pensar en la planificació per a la pròxima temporada. Víctor Sancho.
L'Eivissa ja comença a pensar a preparar una nova temporada, la quarta consecutiva a Primera Federació. La incògnita serà o no amb Miguel Álvarez a la banqueta? Els rumors s'apunten que el club busca entrenador. El tècnic de Guarromán fa dues setmanes va reconèixer que li agradaria continuar. I després de la victòria contra el Cartagena va explicar que de moment no ha parlat d'això amb el club.
No, yo no he hablado nada. Siempre que me habéis preguntado he dicho realmente lo que siento. Yo siempre soy transparente. Otra cosa es que después, si deciden que tengo que seguir, yo quiera seguir. Y si yo quiero seguir y ellos no quieran que siga. No lo sé. Yo creo que ahora no es el momento. Creo que ahora hay que estar tranquilos. A mí eso no me quita... Yo lo que quería sí que es ahora sí que estoy tranquilo con la entidad, porque desde que estoy aquí se me ha tratado muy bien, creo que hemos trabajado mucho y muy bien, pero eso no dice nada, hay que hacer resultados. El fútbol necesita resultados. Yo me voy contento de mis compañeros, de todo el trabajo que hemos hecho y tal, que sí, que muy bien, pero que esto es fútbol profesional, yo soy mi profesión, estos son resultados, no hay más. I el que tenga que ser serà, el que tenga que passar, passarà.
L'Eivissa s'ha entrenat avui, demà descansarà i dissabte juga el darrer partit de la temporada a Barcelona contra l'Europa.
I més a futbol, ja sabem contra quins equips disputaran l'Atlètic Balears i el Poblense la final del play-off d'ascens a Primera Federació. Els balearicos s'enfrontaran al Jaén, l'històric conjunt andalús que va acabar cinquè al seu grup i ha eliminat a l'Alaves B a les semifinals. La tornada jugarà a l'estadi Balear. Luis Blanco és el tècnic de l'Atlètic Balears.
Hem de plantejar la setmana i l'eliminatòria com, bueno, com és una final, no? O sigui que serà bonica, hi haurà molt ambient allà, aquí, també a casa, o sigui, serà una eliminatòria per gaudir-la i bé, posarem tot per pujar de categoria.
El Jaén Atlètic Balears jugarà diumenge a les 7 de l'hora baixa i el Poblense cercarà l'ascens contra l'Àguila, un històric de segona B que vol donar la sorpresa. El d'Òscar Troia disputaran el partit d'anada a Terres Murcianes i la tornada serà a Sa Pobla. Sorteig assequible per als poblers que volen culminar una gran temporada. És el tècnic del Poblense, Òscar Troia.
Ganar en Àguilas la setmana que viene. No sé si sábado o domingo. Cuando tengamos fecha vienes y te lo digo. El objetivo es ganar el primer partido. Y vamos a prepararnos para eso.
I en bàsquet, l'Estia Menorca va perdre la Corunya el segon partit del play-off d'ascens a la Lliga ACB. L'equip de Javi Zamora no va poder fermar el triomf al darrer quart i l'eliminatòria queda 2-0 favorable al conjunt gallec. El tècnic de l'Estia, Javi Zamora, veu el seu equip amb opcions de guanyar els dos pròxims partits.
Tenemos mucha ilusión y mucha ambición y yo creo que ese partido que hemos hecho nos va a servir para poderles mirar a la cara y jugar de tú a tú a un grandísimo equipo, a un grandísimo proyecto, pero que estoy convencido que si hacemos un trabajo mejor que el de hoy, podemos llevarnos las victorias que nos quedan para pasar a la Final Four.
El tercer partit de la sèrie es disputarà divendres a les 9 del vespre al pavelló Vintalfa. I en pàdel, nova derrota de Gemma Triay i Delphi Brea a una final del circuit mundial, aquesta vegada a Buenos Aires. És la cinquena final perduda de manera consecutiva de la menorquina i l'argentina, i totes davant Paula José María i Bea González, que es varen imposar en dos sets. A hores d'ara, Triay i Brea han disputat les vuit finals del torneig que han disputat aquesta temporada i n'han guanyat dues. I acabem amb vela. Paula Barceló i Maria Cantero s'han penjat la medalla de plata al Mundial de 49er que s'ha disputat en aigües franceses. La dupla Balea-Canària s'ha quedat a les portes de revalidar el títol. Finalment, les representants noruegues s'endugueren el triomf per només un punt. En tot, Paula Barceló i Maria Cantero no han davallat del podi a cap de les competicions que han disputat aquesta temporada.
Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear, para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts desconeixement i dubtes entre els comerços del centre de Palma davant l'arribada del pagament amb Visa. Molts negocis creuen que el sistema arribarà, però asseguren que no saben ni quan ni com s'implementarà.
També molts de negocis del centre de Palma encara desconeixen avui la possibilitat de cobrar amb Visa als establiments físics i aquells comerciants que sí que han sentit a parlar d'aquesta nova opció asseguren que no saben ni com ni quan es posarà en marxa els seus negocis. Després de recórrer més d'una quinzena d'establiments, entre farmàcies, sabateries, botigues de roba, comerços de bijuteria, la majoria afirmen que encara no han rebut informació clara sobre aquest nou sistema de pagament, fet que ha generat incertesa i dubtes entre els comerciants.
No, sí, pareix bastant interessant. És una opció més i és bona pel client, bona pel negoci. En fi, és una cosa que arribarà segur. Hem d'esperar un poquet, crec que.
Per contra, entre els usuaris la situació és diferent. Alguns desconeixien completament aquesta nova possibilitat, però d'altres asseguren que ja n'havien sentit parlar i consideren positiu tenir una alternativa més a l'hora de pagar.
I si m'apareix interessant, és per un motiu. Si no vaig equivocada, els comerços no els llevaran comissió per aquesta venda, con lo cual és un benefici pels comerç.
Sí, sí, normalmente lo utilizo. Además, mejor, porque así dejamos de utilizar tanto Visa y Mastercard. Hay que cerrarle un poco las trompas a los americanos.
Aquest sistema, que es podrà implementar a partir d'avui, funcionarà molt semblant amb el contacte de targeta. La seva implementació, però, es farà de manera progressiva segons cada entitat bancària vulgui activar el servei.
I més qüestions, perquè el govern ha activat una nova línia d'ajuts de 3,3 milions d'euros per modernitzar el petit comerç i els establiments emblemàtics. Seran per finançar actuacions de millora tecnològica, eficiència energètica, accessibilitat, equipaments i reformes del negoci. S'hi podran beneficiar pimes i autònoms comercials, així com per determinades empreses de servei amb seu física a les Illes Balears.
La quantia de la subvenció serà del 80% del cost del projecte que es vulgui fer al comerç i va exclòs i podrà arribar a un màxim de 9.000 euros per empresari. Entre altres coses, amb els doblers es podran fer millores tecnològiques i inversions en equipaments informàtics, aparells de climatització, conservació d'aliments, que permetin reduir el consum energètic. També eliminar barreres arquitectòniques, modernitzar l'establiment, retolar i instal·lar sistemes de seguretat, entre d'altres. Alejandro Saez, de San Pedro, és el conseller d'Empresa Autònoms i Energia.
Dar prioridad a aquellos pequeños comercios de pequeña dimensión, de pequeños municipios, comercios emblemáticos, comercios también con de más de 50 años, más de 75 años, incide mucho en defender ese tejido comercial tan importante.
El termini perquè petits comerciants i autònoms demanin les subvencions ja està obert.
I l'agricultura ecològica continua creixent a les illes i ja representa gairebé el 23% del total. És el balanç de l'exercici de l'any passat que ha presentat avui el govern i que situa les Balears molt a prop dels objectius d'Europa, que són arribar al 25%.
L'arxipèlag ha sumat en un any 3.200 hectàrees dedicades al cultiu ecològic, fins a més de 50.000 300. En aquest moment hi ha més de 1.300 operadors ecològics professionals a càrrec d'aquesta classe d'explotacions. Això vol dir que en un any hi ha hagut un 6,3% més de superfície que el 2024 i 33 agricultors nous. El conseller d'Agricultura i Ramaderia, Joan Simonet, ha destacat que aquest model és el que millor s'adapta a les peculiaritats de les illes.
Els models petits, adaptats a territori, més resistents perquè depenen menys de factors externs, més adaptats en el tema de les adversitats climàtiques que cada vegada ens afecten més, i també oferint un productes de qualitat i proximitat que també va dins l'ADN de lo que és l'agricultura ecològica.
El conseller també ha destacat que les Balears gairebé arriben als objectius d'Europa pel que fa a l'agricultura ecològica.
Estem arribant ja a assolir els objectius que estan marcats a nivell d'Europa en superfície agrària útil, que arribem a agricultura ecològica, pensem que arribem al 25%, ja arribarem quasi al 23%, i Menorca ja ho està superant.
Actualment el govern destina prop de 2 milions d'euros als productors ecològics a través d'ajuts de desenvolupament rural i prop de 600.000 euros a la ramaderia ecològica.
I 100.000 agricultors i ramaders de les illes es beneficiaran de les reduccions de l'IRPF per a 2025 publicades avui al BOE i que s'estimen en 2 milions d'euros a la comunitat.
Amb aquestes excepcions, el Ministeri vol ajudar a pal·liar els efectes que la mala meteorologia va tenir en el sector l'any passat, especialment pel que fa a onades de calor, gelades, incendis forestals i precipitacions extremes.
12 minuts per arribar a les 8, les Balears convoquen concentració davant la intercepció en aigües internacionals de diferents embarcacions de la flotilla Global Sumo per part de l'exèrcit d'Israel. En aquesta hora té lloc a Palma davant la delegació del govern espanyol, on s'hi han concentrat mig centenar de persones. Demà serà el torn de Mo a Palma i tenim en aquests moments Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Què reclamen?
Bon vespre, doncs, els concentrats ara mateix exigeixen aquí a ciutat la llibertat immediata de tots els activistes i embarcacions de la flotilla i que la Unió Europea i tots els estats condemnin l'atac d'Israel contra aquesta missió humanitària. Això és el que ens han contat.
Som simpatitzant el membre de Mallorca per la Pau i avui hem rebut un missatge per venir aquí a protestar davant la delegació de govern perquè Israel no cometi un acte de pirateria.
Una vegada més han tornat a segrestar a totes les companyes en aigües internacionals. Més de 200 milles nàutiques a lluny de Gaza, estaven a unes 60 milles de Xipre.
Xisca Puig, una de les portavoces de la flotilla i dona de Toni Riera, que es troba ara mateix a una de les embarcacions al Mediterrani, ha llegit un manifest condemnant aquestes accions i la mobilització es repetirà demà al Parc de la Rotxina, al Parc de Mahó, a les 7 de capvespre també.
Gràcies, Lluís. Entre les 52 embarcacions que formen la flotilla, en dues d'elles hi viatgen un menorquí i un mallorquí, dos vaixells que continuen la seva missió humanitària cap a la Franja de Gaza, ubicats ara mateix a l'altura de Xipre i que de moment no han estat interceptades, però que, segons ha explicat el menorquí Lluís de Moner i el mallorquí Toni Riera, a IB3 Notícies, estan en perill, diuen que ho siguin durant les pròximes hores.
Ja teníem bastant damunt i hem maniobrat per evitar-lo de fer-nos en fora i hem aconseguit un grupet separar-nos de la majoria i després d'una petita persecució, quan ha vist que no ens agafaven fàcilment, han decidit intentar anar cap al grup més gros d'embarcacions i fins a on sabem a hores d'ara pues, segueixen amb aquesta, segueixen intentant interceptar companys.
De moment no mos han comparegut. Els posen a tots dins un contenedor i els duen per deportar-los. No? Ara ja pensem que els duran a Xipre i suposo que després, quan acabin amb aquest lote, vendran a per nosaltres.
Turquia ha condemnat l'assalt de l'exèrcit d'Israel a la flotilla Global Sumo en aigües internacional, qualificant-lo de pirateria.
Encara insta la comunitat internacional a adoptar sense tardança una postura comuna i resolta contra les accions il·legals d'Israel. Segons l'agència turca Anadolu, entre els 426 activistes a bord dels 52 vaixells, actualment en rumpa Gaza, n'hi ha més de 95 ciutadans turcs.
Més notícies de la plana estatal i internacional. La Guàrdia Civil investiga l'assassinat d'una dona a mans del seu home a Arguedes, a la comunitat de Navarra, com un presumpte cas de violència masclista.
L'home s'ha entregat a la Benemèrita i delegació de govern està recaptant dades.
Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, és gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades. I el creuer Ondius ja és a Rotterdam, als Països Baixos. El vaixell ha atracat al port neerlandès, on serà sotmès a tasques de neteja i desinfecció pel brot d'antivirus que ha tingut a bord. Les autoritats neerlandeses preveuen que els treballs puguin acabar aquest divendres si no apareixen complicacions.
L'embarcació ha atracat sense els passatgers que varen ser repatriats des de les Canàries als seus països respectius. Pel que fa a les 27 persones que encara han continuat a bord durant la travessia, que són els 25 tripulants i els dos metges, aquests se sotmetran a proves mèdiques i són posats en quarantena als Països Baixos.
Tot això quan l'únic espanyol que ha donat positiu per antivirus evoluciona favorablement, està quasi asimptomàtic i roman aïllat.
Els altres 13 espanyols que continuen a l'Hospital Gómez Ulla se'ls farà finalment avui la segona PCR. Si donen negatiu, podran sortir de les habitacions per accedir a zones comunes i rebre visites amb mesures de protecció i prevenció. La pacient francesa continua en estat crític, però estable. D'altra banda, un dels 4 passatgers canadencs aïllats després de tornar del Creon, dius, ha donat positiu.
I d'aquest brot n'han parlat a la reunió anual de l'Organització Mundial de la Salut, que avui també avalua a Ginebra si s'ha de declarar emergència global el brot d'èbola que ja afecta la República Democràtica del Congo i Uganda.
L'organisme internacional ha fet aquesta declaració a partir dels 8 casos de contagi confirmat, els 245 casos sospitosos i 80 presumptes morts a la província d'Ituri, al Congo. L'origen del brot és la soca menys virulenta, però hi ha un risc alt de propagació als països limítrofs i es recomana prendre mesures de control per no tancar fronteres.
El president del govern central, Pedro Sánchez, ha defensat les polítiques d'Espanya en matèria de salut a l'Assemblea de Ginebra.
Unes polítiques que protegeixen el benestar de tots els ciutadans, sense excepció, diu, d'enfront d'una ultradreta que invoca proclames nacionals per crear ciutadans de primera i de segona.
Lo que ocurre es que en estos tiempos, excelencias, defender el sentido común se ha vuelto una forma de rebeldía. Porque hay una pandemia que nadie quiere frenar, y es la del egoísmo. Esa es la pandemia que realmente está afectando a nuestras sociedades, y esa también se contagia. Por eso, cuando algunos se retiran, mi país ha decidido dar un paso al frente.
I la presidenta de la matriu de Red Elèctrica, Beatriz Corredora, ha tornat a defensar que la xarxa de subministrament no va fallar i que la filtració dels àudios de l'avaria elèctrica es varen produir de manera interessada i esbiaixada.
Corredor s'ha referit als àudios de l'apagada que varen evidenciar que alguns treballadors havien comunicat errades en la xarxa fins a 12 dies abans. Així ho ha assenyalat durant la seva compareixença avui al Congrés en el marc de la comissió que investiga l'històric zero elèctric del passat 28 d'abril de 2025.
Una de las conclusiones a las que todos los informes oficiales apuntan es que si hubiera dado el cumplimiento efectivo de las obligaciones de control de tensión que estaban vigentes el 28 de abril de 2025, famoso procedimiento 7.4, entonces vigente, el incidente no se hubiera producido.
I més qüestions, perquè la justícia dona la raó a la cantant Shakira i Hisenda li haurà de tornar 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional ha anul·lat la multa interposada a l'artista per la tributació de l'any 2011.
El tribunal ha estimat el recurs de Shakira en considerar que l'administració no ha acreditat que la cantant romangués el 2011 a Espanya més de 183 dies, tal com exigeix la llei a l'hora de tributar l'IRPF. Es tracta del darrer compte pendent que tenia l'artista a Espanya després que un jutjat de Barcelona arxivés la segona causa penal que Shakira tenia oberta per un suposat frau fiscal de 6,6 milions d'euros l'any 2018.
I pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, intercanvi d'amenaces entre l'Iran i els Estats Units pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El règim de Khamenei ha advertit a Washington que si no posa fi a l'operació naval convertiran el mar d'Oman en el seu cementeri.
És a dir, la zona on operen els vaixells nord-americans una vegada han sortit d'Hormuz. Teheran considera el bloqueig de l'estret una continuació de la guerra i assegura que està preparat per actuar tot i mantenir oberta la via diplomàtica. Trump, per la seva banda, avisa l'Iran que el temps per arribar a un acord s'esgota.
4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Fa més de 40 anys que el 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, una iniciativa que l'any passat seguiren més de 37.000 centres de 158 països. El lema d'enguany, Museus Units, un món dividit, reclama el paper d'aquests organismes per fomentar la inclusió i la pau dins i entre les comunitats d'arreu del món. Deien que se celebra a tot el món, però com que cauen dilluns, la jornada habitual de tancament d'aquests espais, moltes de les activitats s'han repartit, Victòria, els dies previs.
De fet, el Museu de Mallorca ha oferit fins fa uns minuts una jornada de portes obertes, una sorpresa per molts, com per aquests turistes.
Estamos de vacaciones, hemos llegado aquí y hemos visto que hoy era gratis, o sea que estaba abierta la entrada. Y digo, pues mira, genial.
Además, estábamos preocupados porque pensábamos que no iba a estar nada abierto, porque los lunes es el día que los museos no suelen abrir. Y llegábamos esta mañana en el ferry y decíamos, jolín, qué pena, que no vamos a poder ver nada más que por fuera. Y mira, no hemos llevado esta sorpresa tan grata.
Aquesta jornada festiva s'ha complementat amb una xerrada avui a hora baixa sobre la pintora Pilar Montaner i el lliurament de plaques als museus incorporats enguany a la xarxa de Museu del Conse. I no serà enguany, quan que la gran cristiana pugui tornar a obrir al públic les sales d'arqueologia tancades des del 2009 i pendent dels permisos del Ministeri de Cultura, però sí que serà gairebé a tocar de la festa quan el Museu de Mallorca incorpori una peça que és una joia, la carta portolana de Pere Rossell del 1447, que, segons ha avançat als micròfons d'aquesta casa la vicepresidenta primera i consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, s'exposarà a partir del 26 de juny al Museu de Mallorca.
Anunciar que està a punt d'arribar, que ho faran els pròxims dies, i en aquesta unió i mirada també en el passat i saber d'on venim amb aquesta carta portolana, tots els ciutadans de Mallorca la podran veure aquí en el museu dia 26 de juny.
El Consell va adquirir Sotheby's per uns 700.000 euros, aquesta carta nàutica mallorquina del segle XV, obra del cartòfag Pere Rossell, de la prestigiosa Escola de Cartografia de la Illa.
Actes al Museu de Mallorca, però no són els únics.
No ho són, perquè després d'un cap de setmana de diversos actes, per avui i demà s'ha posat en marxa una activitat que uneix més que mai l'exposició Genis Culenis, Laberint sense parent, d'Esbaluart, i el patrimoni marítim del Museu Marítim de Mallorca, entenent la mar com un espai històric d'intercanvi d'idees, cultures i relats. Ho explica Eva Cifra, cap d'Educació d'Esbaluart.
Ja que el lema d'enguany és Museus Unint en un món dividit, ens hem ajuntat dos museus, el Museu Marítim de Mallorca i el Baluart, per presentar una activitat conjunta que se titula Confluència, Art i Navegació, i se tracta d'unes visites creuades a l'exposició Genis Culenis, Laberint sense parets del Baluart Museu i a la col·lecció del Museu Marítim de Mallorca. Esperem que tots en un moment o l'altre vos acosteu en el museu i gaudiu d'alguna d'aquestes propostes.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 18 de maig, en què els docents dels centres públics i concertats de les Balears seran considerats a partir del curs que ve com una autoritat pública. És l'anunci que ha fet avui el conseller Antoni Vera. L'objectiu és reforçar la figura del professorat a les aules, donant-li, Neus López, major protecció.
Una mesura necessària tant per la Conselleria d'Educació com per l'Associació de Directors dels Centres de Secundària. Tot això davant un entorn que diuen ha canviat i ja no queda prou representat amb el marc normatiu actual que regula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres, i és del 2011. Joan Ramon Xemana és el president de l'Associació de Directors de Secundària.
El que estem veient darrerament és que sí que, diguem, de qualque manera, la figura del professorat s'ha anat degradant una mica. I, possiblement, si pot reforçar un poc, de qualque manera, aquesta figura, que abans la percebíem d'una altra manera, pensant que hi pot donar un benefici.
Educació reunirà en les pròximes setmanes amb un grup d'experts i representants de la comunitat educativa per crear un nou decret que serà el que haurà de definir què implica aquesta figura i com s'aplica la mesura.
I les Balears incorporaran per primera vegada detectors de radiofreqüència. Seran les proves d'accés a la universitat que tindran lloc del 2 al 4 de juny.
Una mesura, segons la vicerectora d'Estudiants de la Universitat, Cristina Moreno, dissuasòria per controlar que cap alumne utilitzi aparells electrònics per usos fraudulents i copiï.
La majoria d'alumnes saben que s'estan esforçant moltíssim, però per garantir justament que aquest esforç sigui el més just possible és per aquest tipus de sancions, per aquells estudiants que no fan, anem a dir-ho així, les coses tan bé.
En cas d'utilitzar-los, es preveu sancions com la suspensió d'un examen concret o bé prohibir que es continuï participant en la convocatòria. I un centenar de persones s'han concentrat davant delegació de Govern a Palma, avui hora baixa, per condemnar la interceptació en aigües internacional de diferents embarcacions de la flotilla Global Sumo per part de l'exèrcit d'Israel.
Demanen la llibertat immediata de tots els activistes i que cessin els atacs d'Israel. Entre els 52 vaixells que formen la flotilla, en dos d'ells hi viatgen un menorquí i un mallorquí. Així és que Puig és la dona de Toni Riera, que viatja amb una d'aquestes embarcacions que no ha estat interceptada. L'escoltam.
Avui han interceptat 33 vaixells en lanxes i soldats amb ametralladores, I els vaixells on van en Toni, que és el meu home, i en Lluís, no han estat encara interceptats. Estan fent una tècnica que és de dispersar-se perquè estiguin més temps a interceptar-los.
I l'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa a Ciutadella no havia passat la inspecció tècnica d'edificis, així ho ha confirmat l'Ajuntament.
Un fet que podria comportar sancions per al propietari, ja que l'avaluació és obligada per a tots els edificis de més de 50 anys. L'estructura va caure sobre una taula del bar i va ferir tres dones que seien a la terrassa. Una romana a la unitat de cures intensives, l'altra plantra, mentre la tercera ja ha estat donada d'alta.
I la Guàrdia Civil ha detingut l'home acusat de presumptament assassinar la seva dona a la localitat navarresa d'Arguedas. El crim de la dona de 44 anys s'investiga com un presumpte cas de violència masclista. Segons la Guàrdia Civil, no constaven denúncies prèvies de violència de gènere.